L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui el saluda en nom de tots els companys i companyes de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Efectivament, comencem a partir d'ara mateix un recorregut informatiu pels nostres pobles, per les nostres ciutats, per les comarques de l'Ebre. I ho fem, a més, des de la ràdio de proximitat, des de cada una d'aquestes 6 emissores que configuren l'associació EMUTE. I a més, ho fem avui tancant aquest mes de novembre. Estem a divendres, és 30 de novembre de l'any 2012. La notícia a la que avui donem prioritat fa referència als veïns de l'Aldea, més concretament a la cooperativa de l'Aldea. Un any després de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa aldeana, la nova junta rectora de l'entitat, en concurs de creditors, preveu tancar el 2012 sense guanys i ja ha avançat que la viabilitat futura passa per produir 7 milions i mig de quilos de verdura i hortalisses anuals. Els gestors, que preveuen enguany arribar entre els 5 i 6 milions de quilos, han iniciat els treballs per elaborar el pla de viabilitat de la cooperativa, un document que ha de posar les bases per tancar el conveni amb els creditors, evitar la liquidació i continuar produint amb més pagesos per retornar els diners als impositors. Per aconseguir-ho, aposten també per reduir costos i potenciar les exportacions. De fet, la nova presidenta de l'entitat, Montse Llosa, apuntava l'interès en la cooperativa d'una empresa que treballa per subministrar les bases militars nord-americanes a Europa.
És un primer contacte, però la il·lusió és pensar que hi ha algú que s'interessa per nosaltres, que s'interessa pels nostres productes. Ha vist les instal·lacions, els han agradat molt, veuen que són molt grans, que la capacitat de fred que tenim és molt alta i que hi ha molls per a trailers i, per tant, doncs que podria ser un bon centre logístic.
Prop d'un centenar dels afectats per la fallida d'aquesta cooperativa van assistir el passat dijous, ahir a la nit, a una assemblea informativa convocada per la nova junta rectora de la cooperativa amb l'objectiu de donar comptes de l'estat actual de l'entitat i del concurs de creditors que arrossega. La màxima dirigent de l'entitat, que des del passat estiu va assumir el càrrec amb la nova junta, insistia en la necessitat de recuperar l'activitat com a única via per albirar alguna expectativa, tot i que molt llunyana, de reparació als socis impositors. La idea que desenvolupava la presidenta era la de fomentar les exportacions a Europa, que ja suposen actualment el 80% del mercat per als productes.
També hem començat la campanya d'hivern. La campanya d'hivern és la coliflor, els enciams, l'esquerola. Això ho estem enviant a l'estranger, que nosaltres el 80% del nostre negoci se fa a l'estranger, o sigui, enviant als països, doncs a Holanda, a Alemanya, a França, i la situació no és 10 anys encara, perquè encara estem molt al principi de la campanya, hem invertit molt, molt, i llavors el tema és acabar a la campanya i llavors veurem doncs com han anat tots els diners, tots els guanys d'aquesta campanya. Però ara, de moment, encara estem al principi. Encara no hem cobrat res de tot el que m'han enviat.
Entre altres coses, la reunió també va servir per a constatar que els fons recollits en actes solidaris i benèfics en favor dels afectats i que custodia l'Ajuntament de l'Aldea no podran ser transferits a l'entitat i als seus socis fins que s'aprovi el conveni per evitar que quedin entrampats, precisament en el procediment concursal. Són, en total, 12.627 euros, segons apuntava l'alcalde Dani Andreu, qui proposava als afectats que presentessin instàncies per donar idees sobre la seva destinació per a que puguen ser votades en assemblea un cop s'hagi aprovat el conveni amb els creditors. L'entitat, a més, disposarà de 12.000 euros que la Diputació de Tarragona ha acordat donar per reformar les instal·lacions de l'antiga secció de crèdit que podrien ser llogades per obtindre en benefici. D'altra banda, la Junta Rectora també anunciava que farà ús per cobrir les despeses de desplaçaments derivades de la gestió de l'entitat dels 30.000 euros que l'ens provincial va aportar quan va esclatar la crisi fa un any per cobrir necessitats bàsiques. Segons Andreu, finalment, només es va utilitzar la meitat d'aquesta partida per part de 15 persones que els estan retornant. I de l'Aldea passem a Amposta i continuem encara parlant de temes relacionats amb el món agrari perquè ahir a la capital del Montsià va tindre lloc una jornada a l'Escola de Capacitació Agrària. A través d'aquesta jornada es van arribar a conclusions com, per exemple, aquesta, que els costos energètics dels regants s'incrementen fins a un 30% per l'augment de les tarifes elèctriques i la sequera. De fet, aquest augment s'ha produït durant els últims mesos arran de l'increment de les tarifes elèctriques i també per l'augment del consum provocat per la sequera. Per intentar esmortir aquest efecte sobre la ja precària viabilitat del sector agrari i amb l'expectativa de que els costos energètics continuen escalant, el Departament d'Agricultura, l'Institut Català d'Energia i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles preparen una guia de bones pràctiques que ha d'ajudar el sector a estalviar, a millorar l'eficiència i també a fomentar l'ús d'energies renovables. El director general de Desenvolupament Rural, que estava present en aquesta jornada, Jordi Sala, constatava precisament que els increments d'aquestes tarifes energètiques aniran en augment durant els pròxims anys i proposava mesures per atenuar aquests augments. L'escoltem.
No, les expectatives és que els costos energètics a nivell internacional, però també a nivell espanyol, continuïn incrementant-se. Si això hi afegim doncs, que hi ha hagut uns estius d'una secada important, doncs, ha fet que la gent hagi tingut que tirar mà més de les bombes per treure aigua, la qual li ha incrementat encara més els costos. Aleshores, en aquests moments, el que estem plantejant és, primer, fer aquest manual de bones pràctiques que ajudi a fer un ús més eficient, segon, veure quines tecnologies es poden implantar també que ajudi a baixar aquests costos, i tercer, implementar també energies alternatives que també siguin fins i tot una font d'ingressos pels propis regants. I finalment dir que a partir d'ara això s'ha d'incorporar quan es dissenyi qualsevol nou regadiu o qualsevol modernització, s'ha d'incorporar el tema aquest, el tema de tant intentar servir el màxim d'energia com també el màxim d'aigua, perquè també l'aigua tindrà, primer, que tindrà a pujar, i segon, que també té uns efectes ecològics importants.
Per la seva banda, la directora de l'INCAEN, Maite Macià, subratllava que la substitució dels sistemes de regadius per tecnologies més modernes permetria incrementar l'estalvi energètic proposat.
Si s'aconsegueix fer el canvi tecnològic, és important perquè és una manera d'aconseguir de forma immediata un estalvi que des del primer dia el notaran. Vull dir que sí que val la pena, si és possible, clar, fer l'esforç de la inversió, perquè ràpidament notarien la baixada de la factura energètica, elèctrica.
En la mateixa jornada va quedar palès que actualment el sector agrari català és responsable d'un 2,7% del consum energètic total del país, una xifra que l'INCAEN no considera excessivament elevada, però que, atesa la necessitat de filar prim amb els costos i els problemes que pateix el sector, no resultaria en cap cas menyspreable.
Cinquanta-dosena edició de Fira Amposta, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre i primera edició de la Fira de l'Emancipació Juvenil.
Del 5 al 9 de desembre, vine a Amposta i gaudeix de Fira Amposta, el millor aparador del territori.
Fira Amposta, la cita puntual.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I resseguim l'actualitat informativa una altra vegada des d'Alcanar per conèixer com està el cas, com es desenvolupa el cas d'aquests habitatges que es tenen que enderrocar. Ahir l'Ajuntament d'Alcanar convocava una roda de premsa a través de la qual explicava que l'Ajuntament alegarà impossibilitat material o legal per evitar l'enderroc d'aquests 32 habitatges irregulars. D'altra banda, la promotora Turó PCL apel·la a la sentència de reclamació patrimonial contra el consistori i rebaixa la seva demanda a 1 milió d'euros. Des d'Alcanar Ràdio explica Domènec Ramal.
Així és, Josep. Alcanar ha de fer front a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga el nostre ajuntament a restaurar la legalitat en un carrer de la urbanització Serra Mar d'Alcanar Platja, concretament al carrer Bugambílies, on es van construir 32 habitatges quan només se'n podien edificar 9. Davant d'aquesta notícia, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, va convocar una roda de premsa d'urgència per ahir mateix a la tarda, en la que va explicar el que ja s'ha batejat com a cas Turov, el nom de l'empresa promotora dels habitatges. Uns fets que s'inicien, tal com ja comentàvem ahir, quan la Junta de Govern del nostre Ajuntament, el juliol del 2003, va donar llicència d'obres a una promotora anomenada Turov per construir 32 habitatges i 32 pàrquings a la urbanització Serra Mar, en una àrea que estava classificada com a ciutat-jardí d'habitatges unifamiliars. Això va provocar queixes de veïns i una denúncia de la Direcció General d'Urbanisme, que va fer un informe en data d'octubre de 2004 que ja parlava de la nul·litat de ple dret de la llicència. Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alcanar va iniciar la tramitació d'un pla especial de reforma interior per distribuir l'edificabilitat que hi havia al terreny en qüestió. Davant d'aquesta situació, es va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquesta llicència, obtenint una sentència estimatòria a la petició del denunciant que declarava nul·la de ple dret aquesta llicència. Amb tot això, l'Ajuntament d'Alcanar va presentar un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va ser desestimat el 2009, confirmant-se així la nul·litat de la llicència. Posteriorment, el denunciant va presentar un altre recurs contenciós administratiu contra el Pla Especial de Reforma Interior, que en aquest cas va rebre una sentència desestimatòria. Més tard, es va sol·licitar l'execució de la sentència i, paral·lelament, la promotora va presentar, per via contenciosa administrativa, una reclamació de danys per valor de 6,9 milions d'euros. Aquesta reclamació, fa aproximadament un mes, va ser desestimada, però la promotora ha tornat a presentar recurs, tot i que amb una reducció de la valoració dels danys, que dels 6,9 milions d'euros els en rebaixa als 1,61. La situació actual del cas és que l'Ajuntament d'Alcanar té ara mateix dos contenciosos oberts, per una banda la reclamació patrimonial de la promotora, per l'altra la petició d'execució de la sentència que fa referència a restaurar la legalitat urbanística abans del proper 5 de desembre. Així ho comentava en aquesta roda de premsa l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Rodant. Aquesta és la situació. No? Tenim dos contenciosos, un d'una reclamació patrimonial que de moment pinta bé i, per l'altra banda, esta última, que és la que ha sortit de llum, que seria la de restaurar la legalitat. Vull dir que en aquest aspecte, jurídicament, la sentència no parla d'enderrocar, sinó que és de restaurar la legalitat. Ja, en aquest moment els serveis jurídics estan mirant què s'ha de fer per restaurar la legalitat. Perquè, clar, hi ha 32 habitatges, però que se'n podrien haver de nou. Per tant, cal veure l'abast d'aquesta restauració de la legalitat, quin és, i si s'hauria de convertir en nou o què s'hauria de fer. I, per tant, des dels serveis jurídics, en aquest moment s'està treballant això. Demà, precisament, ja teníem una visita a Barcelona per a veure doncs, quina possibilitat hi ha, quins recursos podem fer i quina sortida jurídica podem fer. No? Això, en aquest moment, encara no podem dir-ho, i demà esperem ja tindre doncs, més informació i poder saber doncs, quines alternatives tenim per fer això. No?
Alfons Montserrat explicava també que l'empresa promotora Turov va vendre habitatges sense informar els compradors de l'existència d'aquest contenciós administratiu. De la mateixa manera mostrava també la preocupació tant pels veïns afectats com pel que aquesta situació podria representar per a les arques municipals.
Hi ha una promotora, aquesta promotora està clar que ha anat venent pisos i que no ha informat els veïns o els compradors de que havia estat contenciós. Per tant, aquesta promotora algo té a veure i no pot dir que no sabia res, que passava per allí o que és una afectada, perquè en definitiva, independentment de que tingués llicència o no la tingués, que òbviament la tenia, però sí que era conscient de que hi havia una situació determinada i que a pesar d'aquesta situació ha continuat venent habitatges sense donar la informació. No? I això ja es queda recollit a la sentència, no?, quan desestima la seva reclamació patrimonial. Qual, doncs això també és un element important que facilita o que beneficia els interessos de l'Ajuntament de Canà. I per altra banda, doncs, bueno, dir que en aquest aspecte, òbviament, com a Ajuntament estem molt preocupats pels propietaris, i també per l'Ajuntament, pel municipi, per l'efecte que això pugui tindre a les arques municipals.
Tal com anteriorment destacava l'alcalde a les seues paraules, avui mateix es desplaça a Barcelona per entrevistar-se amb els membres del bufet assessor que ha portat tota aquesta qüestió de cara a consensuar les mesures a emprendre pel nostre Ajuntament per tal de fer complir aquesta sentència que, recordem, té com a data límit de compliment el proper dimecres 5 de desembre.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del casal de joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu Emute.
I l'informatiu, com tots els dies, passa també per l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio avui ens informen de que l'Escola Sant Jordi ja té nou conserge. Evitant contractar nou personal i dedicar-hi una nova despesa econòmica, l'Ajuntament ha reubicat un treballador municipal, fins ara en tasques administratives a la policia local. Ho explica des de la Cala Ràdio, com dia, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha pogut solucionar el dèficit que generava l'absència d'una persona que fes les tasques de consergeria a l'Escola Pública Sant Jordi. El fet que la baixa laboral de la persona que ocupava aquell lloc s'hagi allargat en el temps ha fet replantejar a l'Ajuntament la seva intenció de no cobrir la plaça temporalment. A tal efecte, l'Ajuntament ha decidit no posar-hi personal nou, sinó reubicar un treballador municipal que fins ara feia tasques d'administració a la policia local i que des del dia 19 d'octubre fa tasques de consergeria al col·legi. Per cobrir les mancances i serveis que són necessaris a l'escola i que durant aquest període, pel que fa a treballs de manteniment, han dut a terme els treballadors de la brigada d'obres sempre que ha estat necessari. Escoltem la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí.
Al final hem pogut que una persona que també treballava, que treballa per l'Ajuntament, que estava ubicada a les dependències de la policia, perteneix a la brigada i en aquest moment serà el conserge de l'escola mentre duri la baixa de l'altre conserge. Creiem que ho teníem que fer-ho perquè l'escola pateix sense un conserge, una escola tan gran, encara que no sigui una obligació per part de l'Ajuntament, creiem que encara que la llei no ens obligui, que és un cas que es tenia que arreglar.
L'actual conjuntura econòmica va fer que inicialment l'Ajuntament fos contrari a la substitució d'aquesta plaça laboral, tot i que la durada de la baixa laboral ha provocat un nou canvi de prioritats. Segons la normativa actual corresponent als ens locals, les obligacions de l'Ajuntament es limiten a la conservació, manteniment i vigilància dels centres d'educació infantil, d'educació primària o educació especial i que, segons l'article 71 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu, el 781/1986, del 18 del 4 del 86, les corporacions locals no estan obligades a costejar serveis de l'Estat o de les comunitats autònomes, salvades les fórmules de col·laboració voluntària. Amb tot, l'Ajuntament, veient la necessitat d'aquest servei, ha considerat oportú donar-hi resposta aplicant una fórmula que no suposarà cap increment de la despesa.
I de l'Ametlla de Mar a Amposta. I a més per parlar-nos d'una curiosa notícia. Una empresa ampostina comercialitza a partir d'ara, arreu del món, una flor amb el nom de la ciutat, amb el nom d'Amposta. Una singular informació de la que ens parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Si Amposta ja tenia himne i també sardana, ara Amposta també té la seva flor. És una astromèlia que a nivell mundial es coneix amb el nom de la ciutat després que una floresteria ampostina l'hagi registrat amb aquest nom i ja aparegui als catàlegs internacionals amb el nom de flor Amposta. És una flor fúcsia ribetejada en groc que es produeix a Amposta per part de l'empresa Flosana, qui ens explicava la història d'aquesta flor.
Produïm a l'invernadero. Cada 4 anys cultivem la flor, tenim que canviar la producció i aquest any volíem una astromèria d'un color fúcsia, un color cirera, en una llengua groga. I ens van dir que el catàleg encara no estava en producció, no estava catalogada, no estava encara, si era resistent al fred, a la calor, i vam dir, doncs, bueno, ens arriesguem nosaltres, ens arriesguem, la plantem i que sigui el que Déu vulgui. I bueno, la van plantar i com no estava catalogada en cap nom i estava batejada, tenien un altre catalogat. Pues, mos van trucar els holandesos una volta plantada a nosaltres que li podien ficar el nom a nosaltres que volguéssim. I van dir, pues, fiquem el nom vostre. I vam dir, pues, per ficar el nom nostre, nom d'Anna, pues, d'Anes n'hi ha moltes i d'Amposta només n'hi ha una. I van dir, pues, fiquem el nom de la nostra població, ja que la produïm nosaltres aquí a Amposta, pues, la cataloguem com el nom d'Amposta. I, bueno, i així ha sortit. Aquest any ha sortit el nou catàleg en el nom d'Amposta, en aquesta flor.
Recordar que també a tot Catalunya és a Amposta l'únic lloc on es produeix i es comercialitza aquesta singular estromèlia anomenada Amposta.
Doncs ja ho han escoltat en aquesta curiosa notícia des d'Amposta. La ciutat ja té una flor amb el seu nom. I el que té Santa Bàrbara, a part d'altres coses, és un club de lectura que celebra enguany el seu tercer aniversari. De fet, dos temes lliguen avui a la notícia local des de Santa Bàrbara. El primer està relacionat amb la cultura i el segon amb l'esport. El primer, com diem, és ja un fet ocorregut el passat dilluns i que fa referència a la celebració del tercer aniversari del club de lectura del nostre poble. El club va aprofitar la seva trobada mensual per a invitar a l'escriptor ebrenc Jesús Tibau, que va apadrinar el club ara fa 3 anys, amb qui va comentar la lectura del mes, precisament el darrer treball de l'escriptor i un cop de vent els despentina. Tibau deia sentir-se molt satisfet de compartir aquesta celebració perquè aquests tipus de trobades són més un intercanvi d'opinions sobre la lectura que no pas una xerrada de l'invitat.
Sí, bueno, els clubs de lectura sempre són fantàstics perquè doncs, l'ambient és sempre molt agradable. L'escriptor que va no té que vendre el seu llibre perquè ja la gent ja l'ha llegit i és més un diàleg i una tertúlia que no una xerrada o una conferència o res, no? I sobre l'edat és la mitjana, pràcticament tots els clubs de lectura que he anat acostuma a ser gent gran. Que vingui gent jove, de moment, encara costa bastant.
Per la seva part, Carmen Sandonís, coordinadora del Club Planer, deia que tot i que el club no creix des de la seva fundació, almenys sí que es manté, que és lo important, amb aquest grup de 10 persones que reuneix un cop al mes per comentar i analitzar la lectura mensual que es proposen col·lectivament. Carme també explicava que el Club de Lectura Santa Bàrbara té previst portar més escriptors del territori a les seues trobades mensuals amb motiu d'aquesta efemèride al més immediat, Manel Oller, el 16 de desembre.
A veure, que estem molt contents. L'afluència dels lectors segueix la mateixa, 8-10 persones. No acaben de que algú vingui que s'anime a vindre, però bueno, som els que som i vull dir, estem molt a gust. A més de llegir el llibre, s'ha format com una petita família, que ja tenim la costum de trobar-nos una vegada al mes i sempre parlem d'alguna cosa més. Ja sabeu que intercanviem llibres. Estem expectants ara també perquè el mes que ve, el dia 18 de desembre, no es ve el Manel Oller a comentar el llibre Micalet Verdelor. Estem molt emocionats també perquè a veure, no és només el sentit de dir a veure el per què s'ha fet este llibre, qui és este personatge, si és algú conegut, si no ho és. No ho sé, és força interessant i que vinguin els autors, però supercontents, la veritat.
La segona de les notícies que encabim en la mateixa crònica des de Santa Bàrbara fa referència a la presentació del futbol base i de l'equip femení del Club de Futbol de Santa Bàrbara aquest proper diumenge, 2 de desembre, a partir de 3:15 de la tarda a l'estadi municipal. El coordinador del futbol base Planer, Eduardo Roldán, deia que es vol recuperar la tradició perduda fa uns anys i que s'ha retardat tant perquè fins a fa pocs dies encara estaven inscrivint jugadors.
Sí, el que hem volgut és recuperar una tradició que es feia fa anys, no? Que era la presentació del futbol base. El primer equip se presenta abans, evidentment, perquè comença abans la competició, comença abans tot el que és el tema d'entrenaments, de pretemporada, i nosaltres ho hem fet al desembre, més que res perquè el que et dia, hasta fa poc encara se m'apuntava en xiquets, vale? I ara que està una mica, pues, ja ho tenim tot, tenim el vestuari, tenim tot, pues, hem dit pues, bueno, de fer una presentació com Déu mana, i aprofitant un partit del primer equip d'esta setmana, que és un partit molt interessant, contra l'Olímpic de Mora d'Ebre, que és el segon classificat, pues, bueno, hem aprofitat esta jornada, pues, una miqueta jornada festiva, no? de donar pues, sí, protagonisme als xiquets, també l'equip femení, que està implicat també de forma molt important en tot el que és l'estructura del club, fent una presentació conjunta, fent les fotografies, que s'ho passen bé, i després pues, bueno, quedamos al partit del primer equip. No? Esta és una de les activitats que han portat molt més al llarg de l'any. Per exemple, hem fet tot el tema del sorteig, que ara l'1 de desembre començarem del tema dels pernils, i bueno, estem també treballant en altres coses per intentar pues, bueno, que el futbol base se sentigui representat i que veiéssim que és la base, ja ho diu, el futbol base és la base de qualsevol club, siguin quin sigui.
Després de la presentació del base i de les fèmines es jugarà un partit força interessant entre l'Olímpic de Mora d'Ebre i el primer equip del Club de Futbol Santa Bàrbara. I del futbol passem als bous, perquè avui, també des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens parla de la gala taurina. Demà, els taurins de les Terres de l'Ebre celebraran la seva festa en aquesta primera gala taurina del territori per reconèixer mèrits i crear afició, tal i com ha preparat en aquesta crònica Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, demà dissabte celebra la primera edició de la gala Premis Taurins, Taurins Ebre 2012, una gala que anirà precedida de l'Assemblea de la Federació d'Associacions de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre. Durant el transcurs d'un sopar, al restaurant L'Albert de la Ràpita es farà entrega de diversos premis a la millor setmana taurina, al millor bau embolat, al millor bau de corda, al millor cartell i també a la millor presentació, etc. El president de la federació, Miquel Ferrer, ens ho explicava d'aquesta manera.
Bé, una mica ara s'està portant aquí de fer la primera gala dels Premis Taurins de les Terres de l'Ebre. Crec que era una cosa que realment, com a membres de l'agrupació de penyes i que representem a tot el territori, que és la primera vegada que es fa, crec que estàvem compromesos a fer-ho i, com no, amb unes expectatives per a nosaltres molt positives, perquè quan es comences de zero sempre penses que pots tindre algun entrebanc i fins ara no n'hem tingut cap. Esperem que això sigui un èxit i poguéssim continuar fent les gales que realment el territori té aquesta potencialitat per a poder-ho fer cada any, no? Llavors, demanem molta implicació en la gent, molta la gent que realment pues, pugui vindre a disfrutar d'este dia de gala i, com no, pues, nosaltres també tenim uns objectius on realment els podem confirmar este dia fent la presentació de l'assemblea també, on determinarem certes coses, però el fort de la nit i el fort de fer això és la primera gala taurina que realment farem a les Terres de l'Ebre.
A la trobada s'esperen més de 100 persones, entre aficionats, alcaldes, representants polítics, ramaders i veterinaris.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre i l'Ebre Televisió.
Cinquantadosena edició de Fira Amposta, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre i primera edició de la Fira de l'Emancipació Juvenil.
Del 5 al 9 de desembre, vine a Amposta i gaudeix de Fira Amposta, el millor aparador del territori.
Fira Amposta, la cita puntual.
L'informatiu inútil.
I a la contraportada d'aquest informatiu, una notícia que ens arriba des del Consell Comarcal del Montsià i que parla pràcticament de tots els pobles d'aquesta comarca. I és que l'ENS comarcal, mitjançant un conveni amb la Diputació de Tarragona, anuncia que aportarà una subvenció de prop de 200.000 euros per millorar la xarxa de camins rurals de la comarca. Aquesta actuació consisteix en l'arranjament i millora de 16 camins i beneficiarà a tots els municipis del Montsià sense cap cost per als ajuntaments. Els camins que s'arreglaran seran a Amposta, el camí del Polígon, a Santa Bàrbara, el camí 9007, 9011 i 9008B i el camí de Borda. Als Freginals, el lateral de la carretera TV3317, a Sant Jaume d'Enveja, el camí de la Perota, al Canà, camí de les Calafes, de les Vinyes i de la Masada, a la Ràpita, el camí vell a la zona Ullecona, el camí dels Termets, a Godall, camí de Morrales, a la Galera, el de les Coves i a la Sénia, el de l'Ermiteta. A Masdenverge també s'arreglarà el lligallo de Sant Pau. Totes aquestes actuacions estan subvencionades al 100% per part de la Diputació de Tarragona i hauran d'estar adjudicades abans de que finalitzi l'any. I ha arribat l'hora de despedir aquest informatiu. Com tots els dies, ho farem agraint la seva atenció i desitjant-los una bona jornada. I com tots els divendres, un bon cap de setmana encara, que en aquesta ocasió hem d'afegir que no serà fins al proper dilluns, sinó fins al dia 10 del proper mes de desembre. Dificultats tècniques i estructurals de l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre impossibiliten poder-los oferir la propera setmana aquest informatiu, almenys amb la present estructura. Preguem, ens disculpen i els demanem la seva fidelitat a la ràdio de proximitat, tot i aquests inconvenients temporals. Fins a la propera, salutacions cordials des d'aquesta ràdio municipal.